COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dijous 27 de setembre, el dia en què sabem que Ciutadans ha presentat una bateria de preguntes al Congreso de los Diputados sobre la darrera edició del Ball de Dames i Vells de Santa Tecla. Denuncien que s'hi va cremar una foto del rei i que hi hauria un possible delicte d'ultratge a la corona. A més, d'insults, diuen, a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Volen saber si el govern ho portarà a la Fiscalia i si coneixien el contingut del ball que es feia en un espai públic. Les reaccions no s'han fet esperar. Des de l'Ajuntament i el Ball de Dames i Vells recorden als diputats de Ciutadans que és una representació satírica i que els empara la llibertat d'expressió. De fet, des del mateix grup de Ciutadans a l'Ajuntament recorden als seus companys que el ball és tradició i sàtira. Potser hauríem de tenir tots plegats la pell menys fina i esmerçar esforços en resoldre problemes reals. Com cada dijous tenim programa express, però des d'ara i fins la una tindrem temps de repassar tota l'actualitat que avui ve especialment carregada. Parlarem també de bolets i de la novetat d'enguany al paratge natural de Poblet, on després de 6 temporades no caldrà autorització per caçar-ne un cop acabat el pla pilot que feia necessari un carnet. També repassarem l'agenda i arribarà el truc de les nostres amigastronòmiques. Tot plegat fins a la una, just abans de les escapades de COPE. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @COPE Tarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de la una al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, a Mària de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió per avui. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable, cel clar i assolellat avui a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que seran més altes a l'interior. En canvi, a la costa no variaran molt. Esperem arribar als 26 graus a Tarragona i al Vendrell, fins als 27 a Reus i Gandesa i 29 a Tortosa. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar del sud. Demà esperem una jornada assolellada, cel serè també amb alguns intervals de núvols alts. Les temperatures han de tornar a pujar. Tindrem doncs mínimes de 17 a Tarragona, de 16 graus al Vendrell i Tortosa, 15 a Reus i 14 graus a Gandesa. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a la costa a bufar una mica de vent de garbí.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Els Jocs Mediterranis només van vendre el 15% de les entrades. Van ser 28.490 de 194.000 que hi havia disponibles per cerimònies i competicions. Es van ingressar en aquest concepte d'entrades 520.000 euros, tot i que la previsió fregava els 1,7 milions. El balanç provisional del pressupost es tanca amb un superàvit de 152.000 euros i es confirma la poca afluència de públic. Per altra banda, la comercialització de marxandatge va suposar uns ingressos de 22.000 euros, tot i que se'n calculaven 100.000. El cost total de l'esdeveniment, sumant infraestructures, subvencions i serveis, és de 94 milions. El regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, ha admès que les xifres estan per sota de les expectatives. Tot i això, asseguren que han estat austers, rigorosos i professionals.
Que no es farien, que no hi hauria llegat i que hi hauria un deute enorme que els tarragonins i tarragonines haurien de de sostenir, que haurien de pagar i haurien d'assumir amb les seves aportacions fiscals. Fals. No és cert. Hem estat austers. La nostra previsió era superior, era que hi hagués més afluència a les competicions i no ha estat així.
Pel que fa al futur dels equipaments de l'anella mediterrània, l'Ajuntament fa seva la proposta de Ciutadans perquè la gestió pivoti entre el Patronat Municipal d'Esports i l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona. Però no deixem les xifres, perquè a dia d'avui encara hi ha pendents de pagament factures a proveïdors i a treballadors per un import de 6,3 milions d'euros. Estan també a l'espera d'ingressar aportacions públiques que superen els 4 milions. La majoria provenen del Consejo Superior de Deportes, encara no les han pagat, i també de la Unió Europea. Estan pendents que es presenti un justificant per donar aquesta subvenció. L'oposició, gens satisfeta amb els comptes que els han presentat aquest dimecres, carreguen contra el govern municipal de Tarragona, diuen per manca de transparència, i critiquen no tenir cap informe per escrit. La CUP parla de presa de pèl i trilerisme, i Esquerra Republicana diu que ara encara tenen més dubtes que abans. Escoltem els portaveus Laia Estrada i Pau Ricomà.
Presa de pèl en aquesta comissió informativa. Seguim amb la lògica d'opacitat, perquè aquest superàvit en el fons és tramport, perquè és que estem parlant no només de diners públics en general, sinó estem parlant de que l'Ajuntament hi ha destinat directament a la Fundació mig milió d'euros. Per tant, que ara se'ns digui que hi ha un superàvit és una mica jugar amb números en el sentit de trilerisme.
Entrem en una comissió i sortim de la mateixa amb dubtes seriosos. Dubtes seriosos perquè encara estem amb una de comptes provisional, no sabem tampoc quines partides es poden generar, quins sobrecostos.
El PDeCAT ha mostrat també cert desencís i no descarta recórrer als tribunals si no se'ls ofereixen totes les dades dels jocs. En 15 dies es farà un ple monogràfic. Dotze i 28, el Ball de Dames i Vells de Tarragona ha arribat al Congreso de los Diputados. Ciutadans ha presentat una bateria de preguntes sobre les representacions satíriques del ball fetes durant les darreres festes de Santa Tecla. La formació taronja denuncia que a la representació es va produir un possible delicte d'ultratge a la corona, cremant un retrat de Felip VI, a més de considerar que es va insultar la Guàrdia Civil i la policia espanyola. El grup parlamentari de Ciutadans pregunta al govern de Pedro Sánchez si instarà a la delegada del govern a Catalunya a que doni compte a la Fiscalia per avaluar si s'escau o no emprendre accions legals. També qüestionen si l'executiu coneixia els fets i per què no va actuar en conseqüència en cas afirmatiu, si consideren oportú que la celebració d'aquest tipus d'espectacles es faci en espai públic i finançat amb diners públics. Els responsables del Ball de Dames i Vells de Tarragona responen i recorden a Ciutadans que les seves representacions són satíriques. Subratllen que en els seus més de 500 anys d'història l'esdeveniment ha patit la censura ja diversos cops i afirmen que els empara la llibertat d'expressió. Des de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros ha dit que Dames i Vells sempre ha estat crític i qüestionar-ho seria un error. Però és que des de les mateixes files de Ciutadans, el portaveu del grup a l'Ajuntament, Rubén Viñuales, s'ha desmarcat d'aquesta iniciativa del seu partit. Afirmava no tenir coneixement previ de l'acció del diputat Sergio del Campo i va dir literalment, si jo fos alcalde mai prohibiria Dames i Vells. Es tracta d'una tradició molt antiga i amb alta dosi de sàtira. És un dels principis bàsics de la democràcia. L'Ajuntament acaba d'anunciar davant el plenari una declaració institucional de suport al ball parlat de Dames i Vells. En aquest mateix ple avui, d'aquest mateix ple n'han format part avui les protestes dels veïns del barri del Port i també de la part baixa de Tarragona. S'han aprovat per unanimitat dues mocions per solucionar algunes de les problemàtiques que denuncien els veïns, l'incivisme, la brutícia, l'ocupació il·legal d'habitatges. Els veïns tot això creuen que no servirà per res. Ens quedem a la ciutat de Tarragona, que ha resistit els mals pronòstics turístics amb una lleu desacceleració de l'ocupació. Les xifres gairebé igualen les de 2017, un any que es va considerar rècord. Durant els tres mesos d'estiu, l'ocupació a la ciutat s'ha situat al 78%, l'any passat fregava el 79%, 700.000 pernoctacions, això representa un descens del 2%. L'Ajuntament de Tarragona valora positivament les dades, mentre que el conjunt de la Costa Daurada podria tancar temporada amb un balanç no tan satisfactori. La consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona és Imma Rodríguez.
Jo crec que podem parlar més d'aturada que de descens, perquè les xifres són tan semblants. Es manté, i tenint en compte que les xifres de 2017 van ser xifres tan espectaculars, jo crec que és molt important valorar-les, per això hem volgut posar 2016, 17, 18, i veient la sèrie històrica podem estar, crec que, molt satisfets. Això no significa que no hem d'estar alerta i que no hem de treballar per enfortir el posicionament i que hi hagi un creixement sostingut, evidentment.
Més de la meitat dels turistes que s'allotgen a la ciutat venen en família, la majoria són catalans, a diferència del visitant de la Costa Daurada, que és sobretot estranger. El llegat romà continua sent el principal motiu de la seva estada a Tarragona. La celebració dels Jocs Mediterranis no ha comportat un impacte directe en el volum de visitants, si bé des del Patronat de Turisme es confia en que la imatge de la ciutat n'hagi sortit reforçada i que en un futur es podrà constatar. El gerent del Patronat és Àngel Arenas.
Los Juegos del Mediterráneo eran 10 días. Estamos hablando de un periodo que tampoco iba a modificar 10 días de temporada alta. Es decir, es muy complicado que un periodo de 10 días en temporada alta modifique porcentajes, modifique cifras. Pero, sin embargo, es a futuro cuando hay que ver si el legado en cuanto a marca y posicionamiento de la ciudad ha salido reforzado o no.
Les dades les coneixem el dia que Tarragona ha reunit 124 operadors turístics de 33 mercats internacionals amb 170 empreses catalanes. El By Catalunya and Culture és la trobada comercial més important de l'any. En total s'han fet més de 2.500 entrevistes amb l'objectiu de generar negoci entre les entitats i empreses catalanes i els operadors turístics convidats. La prioritat, captar més despesa del turista. Tots i 33 minuts pràcticament, la plataforma en defensa de les Terres del Sénia qualifica de positiva la comissió d'investigació sobre el Càstor que ha aprovat celebrar el Congreso. D'entrada, en canvi, l'entitat no confia que serveixi per assenyalar els responsables polítics i econòmics del fallit projecte gasístic i han assegurat que es donarien per satisfets si servís per clausurar els pous, desmantellar la plataforma i les instal·lacions terrestres i reparar els danys dels expropiats per la canalització. La plataforma del Sénia demana que la comissió no es limiti a eximir responsabilitats de tots els implicats. Evelio Monfort és el seu portaveu.
Aquestes comissions se fan justament perquè ningú sigui responsable. Però si logrem tot això i sobretot si logrem que a la gent a la que se li va fer una expropiació, que se li va pagar una misèria per cada arbre en producció que no es pagava a aquest senyor, el justiprecio li va dir això. Però el lucre cessant ningú l'ha mirat. En canvi, l'empresa demanava lucre cessant per una obra que no havia acabat.
El Congreso aprovava dimarts crear una comissió d'investigació sobre la planta Càstor a proposta de Compromís i Units Podem. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els grups. Aquesta comissió intentarà aclarir les responsabilitats polítiques sobre el magatzem de gas i també buscar vies per intentar reduir les indemnitzacions previstes a les empreses que van impulsar el projecte. Fins ara ha costat 1.350 milions d'euros als consumidors. Està previst que la comissió de treball duri 3 mesos. Arribarem a les 12:35 minuts parlant de successos. Hi ha 2 detinguts en el desmantellament d'una plantació de marihuana a un terreny forestal de Riudecols. En l'operació s'han intervingut 320 plantes amb un pes de 87 quilos i 14 quilos més de capdells de la mateixa substància, també fertilitzants i material agrícola per al cultiu. La investigació va començar al mes d'agost, quan una persona que practicava senderisme a la zona de la Riera de les Voltes va posar en coneixement dels Mossos una suposada plantació. I detinguts també 2 veïns de la Sénia com a presumptes autors de robatoris amb força al Casal Cultural i al Centre d'Interpretació del Godall, així com al Casal d'Avis de la Galera. Els homes tenen 40 i 50 anys, són espanyol i romanès, haurien accedit a les instal·lacions forçant portes i finestres. Van robar diferents aparells electrònics, tot plegat ho han pogut tornar als propietaris. El premi del dia, doncs, per al conductor de 28 anys de nacionalitat xinesa que circulava amb taxa d'alcohol triplicant el màxim permès i que va provocar un accident a l'A7 a Cambrils. El conductor va topar amb un ciclomotor i es va donar la fuga, mentre diversos usuaris van alertar que hi havia un cotxe que circulava a poca velocitat, fent zigzagues i que envaïa constantment el sentit contrari de la carretera C14 en direcció a Montblanc. Els Mossos el van poder trobar allà, a Montblanc. A l'interior del cotxe hi anaven 2 persones. El conductor presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. El van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'omissió del deute de socors i per conduir sota els efectes de l'alcohol. En plana judicial, el jurat popular ha conclòs que l'assassí de la Pobla de Mafumet no tenia les seves capacitats afectades quan va matar la seva dona. El jurat ha subratllat que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se i que la vintena de ganivetades que li va propinar el seu marit van ocasionar-li un patiment innecessari. L'han declarat culpable per unanimitat. Escoltem al portaveu del jurat popular.
Francisco Javier Mora Muñoz, en el momento de los hechos, no tenía afectada la capacidad para darse cuenta de lo que hacía, la capacidad de comprender la trascendencia de sus actos o la capacidad de actuar de forma diferente a cómo lo hizo.
La Fiscalia manté la pena de 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. Les acusacions particulars eleven aquesta petició als 25 anys. El judici ha quedat vist per sentència. I atenció a aquesta, una ONG animalista demana la tutela de la gossa que va mossegar el penis d'un home a Reus. Segons l'entitat, la Chiara es va defensar amb una mossegada del cop que li havia propinat l'home. La gossa fa 12 dies que està tancada a una gàbia de la gossera a l'última llar i, segons l'ONG Nova Eucària, s'ha primat molt i en aquest període hi manifesta una severa depressió arran d'estar tancada. La família de la gossa va demanar ajuda a l'ONG i els ha cedit la seva guarda i custòdia perquè puguin refugiar-la a una de les seves cases d'acollida on la podran cuidar mentre duri el procediment judicial. Ho han demanat ja al jutjat i, per altra banda, estan estudiant personar-se com a acusació en el procediment. L'home hauria canviat, segons l'ONG, la versió dels fets diverses vegades. Va necessitar cirurgia de reconstrucció i urologia. I acabem en plana cultural amb una bona notícia. Les figures del Carrilló s'exposaran al Mercat Central demà divendres 28 de setembre. Serà una oportunitat única per veure-les de prop. L'Àliga, el Gegant, la Geganta, la Negrita, el Lleó i el Nano Capità són obra de l'artista Joan Serramià. L'exposició serà al mig de l'edifici del Mercat Central des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. Forma part de la campanya Fes-te una foto amb la figura del Carrilló. Del Carrilló ara només queda, segons l'Ajuntament per última, el mecanisme de moviment de les figures autòmats i incorporar la partitura musical d'Amparito Roca. Abans de tancar el bloc informatiu, repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu que es fixa en la reacció dels grups de l'oposició a l'Ajuntament i titulen «Las cuentas de los juegos son una tomadura de pelo». Al Reus Digital destaquen que ha mort l'industrial de la fruita seca Antoni Borràs i al Tarragona Digital llegim que el port de Tarragona s'obre pas a Madrid. Al Tarragona 21, el Patronat d'Esports i l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic gestionaran el llegat dels jocs. I finalment, avui en portada al diari Més, la polèmica sobre Dames i Vells provoca discrepàncies a Ciutadans. Vint minuts, pràcticament, per arribar a la una. Ens aturem dos minuts per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope a Tarragona.
¿Imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
5 millones en dinero y diamantes.
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
¿Hacemos un trato? Me aseguraré de que no le pase nada.
Al ejecutar sus planes, pisó accidentalmente mi campo de minas.
2 de Steven Seagal.
¿Ha sonreído?
No.
El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Hi ha més temes encara avui sobre la taula. Els experts diuen que la temporada de bolets enguany serà de les millors. Hem tingut molta pluja darrerament i, de fet, diuen que es podria allargar fins a Nadal. A les nostres comarques, un punt de trobada importantíssim pels boletaires és el paratge natural de Poblet. Parlem avui amb la seva directora, l'Esther Trullols. Esther, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci. Ha arrencat ja la temporada, ho heu notat a la zona?
No, aquí no. No? Aquí, a diferència del Pirineu, les pluges han estat molt localitzades. I no se'n troben, de moment.
Encara no, eh?
No. O sigui,
la notícia enguany és que ha acabat aquest pla pilot de recol·lecció de bolets que requeria autorització al paratge de Poblet. Per tant, enguany no cal tenir aquest carnet que funcionava des de 2012, no?
No, enguany ja amb 6 anys de prova hem trobat que era suficient almenys per poder aquest redactar un informe final, no? Que valori quin ha de ser el futur, no? De si es mantindrà una nova regulació amb uns altres paràmetres o no caldrà.
Mm-hmm. És moment ja de fer balanç d'aquest pla o encara és aviat, Esther?
És aviat perquè, aprofitant que quedava aquesta temporada 2018, hem volgut recollir dades, no? I també valorar si ara amb la no regulació veiem que hi ha un increment, que és el que no volíem, no? De boletaires, i després també fer propostes futures.
Clar. L'any passat, si no tinc malament les dades, es van tramitar uns 1.500 carnets, no?
No, l'any passat del 2017 van ser uns 300.
Ah, 300.
1.500 va ser el 2016.
D'acord.
Tot i això, portem unes temporades així de cap a caiguda. Esperem que aquest any n'hi hagi, però no ho podem assegurar perquè està molt sec encara.
Sí, era per aquesta caiguda, l'atribuïeu a això, a que estava molt sec l'any passat especialment, no? I no hi havia tanta cerca, tanta caça de bolet?
Sí, sí. Sí, l'any passat les previsions no eren dolentes, però al final no va ploure com s'esperava i llavors no se'n van trobar.
Uh-huh. Per tant, aquest any, aquells que hi vulguin anar al paratge natural de Poblet, per exemple, doncs no caldrà obtenir aquesta autorització que estava en vigor des de 2012. M'agradaria, Esther, que ens recordessis una mica quin era l'objectiu, no?, d'aquest el pla que s'ha acabat ara, doncs aquesta autorització necessària. Buscava una mica doncs estudiar quin impacte tenia sobre el territori i ordenar l'ús que en fem, suposo, no?
Sí, a veure, va haver una època que hi va haver un boom de l'activitat boletaire i aquí es va notar, llavors estem dins d'un espai natural protegit i el que volíem és valorar si hi havia una sobrefreqüentació, si s'abusava del recurs micològic, i tot això ho hem anat estudiant durant aquests anys i ara volem això, aprofitar, acabar el 2018 fent un petit qüestionari que espero que la gent hi participi, no?, per valorar aquests anys i el que no hagi vingut mai, doncs que valori també com es troba ara sense regulació el paratge, i tancar l'informe final per valorar tot això, quins són els escenaris futurs.
Uh-huh. També és veritat que aquesta autorització, crec que era el preu eren 10 euros, no? El carnet, fins ara aquest import s'utilitzava també per la promoció, per la difusió, no?, de d'aquesta zona, per la recerca micològica. Això ara, clar, no hi comptareu, amb aquesta partida.
Sí, la veritat és que encara que no ho sembli, ni que siguin poques autoritzacions, doncs recollim una quantitat que ens ha servit, no sé si coneixeu l'itinerari micològic, hi ha uns bolets pintats als arbres, doncs també era una part d'aquesta iniciativa del Pla Pilot, no?, doncs buscar alternatives que no només fos el bolet, també et trobessis atractius mentre passejaves pel paratge, i ha fet que poguéssim doncs repintar-los, per exemple, l'any passat, i també doncs els que fan seguiment del recurs micològic aquí al paratge, el centre tecnològic, doncs també disposés de material per continuar el seguiment. Haurem de veure, no?, per això, que és una mesura que ens anava bé per aquest per aquests estudis, doncs, també si és una bona manera en un futur fer una regulació, buscar a veure quines són les alternatives i quines seran les propostes, no?, per les següents temporades.
Mm-hmm. Esther, el paratge natural de Poblet, com d'altres a Catalunya, evidentment és un espai protegit. Són prou respectuosos? Crec que els boletaires experts sí que són, a més, savis, no?, del bosc.
Tot i que no està tothom d'acord com s'ha de recollir els bolets,
clar,
però...
Sí. Hi ha discrepància, però no sé si potser el problema seria amb els nouvinguts, que per desconeixement de vegades doncs podem cometre algun error, no?
Jo penso que va ser que aquest boom de boletaires no professionals o menys professionals, no? més urbanites potser, que el nou bosc pues, bueno, no són tan respectuosos com potser la gent local. A veure, aquí diem que la majoria de carnets també es van vendre, bueno, se'ls van treure a la població local, per tant, jo he vist que són molt respectuosos, però sí que una mica la temporada de bolets també lliga amb molts turistes que venen aquí a passejar i llavors s'afecta una mica tot, però per la sobrefreqüentació gairebé, més que pel fet dels boletaires en si, no?
Mm-hmm, clar. La veritat és que, siguem boletaires o no, sempre és bona oportunitat per visitar el paratge natural de Poblet. Si algú ara que, per exemple, ens estigui escoltant, Esther, no el coneix o no hi ha anat, o vol anar, per exemple, no, a la caça de bolets per primera vegada, ens faries alguna recomanació per conèixer la zona?
Bé, si no coneixen la zona i no volen bolets, jo no el recomanaria aquesta època, tot i que és molt maca, però sí que és veritat que hi ha molta gent durant aquesta època, perquè es barreja això, el que vol passejar perquè ja no fa calor i el boletaire que prove si troba algun bolet. Llavors, a la primavera també el recomanaria d'anar-hi, o si no es volen trobar problemes d'aparcament o així, doncs no anar cap a la vall de Castellfollit, que potser és la que tenim més saturada. Mm-hmm. Que hi ha altres llocs on anar, el Barranc de la Pena, cap a la Trinitat, cap al Tillà. I el que és boletaire i vol provar la caça de bolets, bé, també té un munt d'espai per anar.
Mm-hmm. Ets boletaire, tu, Esther?
Jo no m'agrada.
No.
Ara de menjar-les.
Jo també, jo estic en aquesta banda. En aquesta. Mira, els donarem el web oficial, és www.gencat.cat/parcs/poblet. Allà tenen més informació, també d'horaris. Jo crec que també abans d'anar-hi, important informar-se sobre això, doncs restriccions. Evidentment, hi ha zones que no podem accedir amb vehicle, no?, per qüestions òbvies.
Hi ha pistes que estan tancades, llavors hauran de deixar els vehicles, si pot ser no a la pista, per tant que busquin un aparcament regulat. I després a la web trobaran molts itineraris, perquè ja en tenim uns 9. Llavors, vull dir, si qui vulgui caminar, doncs que benvingut serà.
Hi ha activitats, crec, programades fins al mes de novembre, no?
Sí, ara aquest dissabte fem una activitat de geologia i després ja saltem amb algun itinerari i tema bolets. Després també hem engegat un programa de voluntariat forestal, que aprofito aquí.
Sí, i tant, i tant.
Propaganda. I també trobaran informació al nostre Facebook.
Vale, explica'm una mica sobre aquest programa de voluntariat forestal.
Bé, engeguem un programa, és voluntariat adult, llavors doncs, hem programat diferents caps de setmana, s'han de posar en contacte amb l'organització del JAPEC, que és qui ho porta, i llavors el que faran és pues, arreglar itineraris o ajudar-nos a arranjar marges. I, bueno, és recomanable qui li agradi estar al bosc.
I tant. No. I és una manera també, no?, que amb els companys de JAPEC i els professionals del paratge natural, doncs així també coneixem la zona millor i també aprenem coses, no?, per això que parlàvem abans, de ser més respectuosos amb l'entorn i a vegades per desconeixement no cometre errors que poden ser, doncs, terribles, no?, per la natura. Doncs Esther Trullols, directora del paratge natural de Poblet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Restaurant Masies Cubells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Cubells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Cubells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. Curto López, abogados.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
8 minuts pràcticament i arribarem al punt de la una. Encara ens queden unes quantes coses per repassar. D'entrada, el truc de les nostres amigastronòmiques. El recordo que els poden recuperar, els de cada setmana, entrant a www.cope.es. Allà tenen l'apartat d'emissores. Només han de buscar el mapa, la demarcació de Tarragona, i podran accedir als àudios de cada dia. Per tant, el de cada dijous, i tenen el truc de les amigastronòmiques. Si són habituals, els dijous, sabran que fa un parell de setmanes que la Sílvia ens ve explicant alguns consells per tractar, per tenir, fer un millor ús, diguéssim, dels alvocats, aquesta fruita que ara està tan de moda. Doncs després de dues setmanes de consells de com conservar-los millor, recordin el de la setmana passada de poder-los congelar, avui què toca? Doncs un guacamole, no podia ser d'una altra manera.
Hola, buenos días, Mónica. Hoy traemos una receta súper sencilla y rápida para preparar en casa, al más puro estilo mexicano, un delicioso guacamole. Necesitaremos 3 aguacates maduros, 2 tomates pequeños, 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo, 1 chorrito de limón al gusto y un poquito de sal. Cortamos y añadimos la pulpa de los aguacates en un cuenco, en un plato hondo o en un bol. Aplastamos los 3 aguacates con un tenedor. Cortamos en taquitos la cebolla y el diente de ajo y lo añadimos a la mezcla. Hacemos lo mismo con los tomates. Los cortamos en trozos pequeños y al cuenco. Añadimos un chorro de limón, un poquito de sal, lo mezclamos bien con una cuchara y listo para dipear. Espero que os guste. Hasta luego.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomía, viatges, vins y molt més. Herrera en COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Hola, bon dia, guapetones. Què tal?
Com estàs, Dora?
Ah, molt bé, molt contenta. Jo sempre a la ràdio soc feliç. M'ho vas passar molt bé,
sí?
Perquè toqueu molts temes i són sempre interessants. S'aprenen cosetes i la mar de bé, la mar de bé. La ràdio, s'imagina això, per a mi sempre és una festa.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír. ¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672-65-35-34 672-65-35-34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, i estem desitjant rebre les seves notes de veu pel que vulguin, per opinar sobre un tema d'actualitat, per fer-nos una proposta, una crítica constructiva, per donar a conèixer alguna activitat solidària, per exemple, que estiguin organitzats. Doncs vinga, notes de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 4 minuts i arribarem a la una, l'agenda. Agenda molt atapeïda avui a Tarragona. Comencem a les 6 de la tarda. La biblioteca pública tenen l'activitat Xip Xap l'aigua, ballmanetes amb l'Eugènia i la Rosa, pensat per nens i nenes d'entre 2 i 3 anys. És una activitat gratuïta a les 6 a la biblioteca pública. Allà mateix, a 6:45, projecció del documental dirigit per Marta Pris, Over the Limit, que explica la història de l'atleta russa de gimnàstica rítmica Rita Mamum. A partir de les 7 de la tarda, al Teatret del Serrallo, presentació del llibre de Vicent García Llopis, El Serrallo, origen del nom del barri de pescadors de Tarragona. A les 7, al Teatret del Serrallo. Saltem a Reus, a 7:45 del vespre, a la Biblioteca Pere Anguera, Contes de Festa Major, La Pastoreta i la Mare de Déu, a càrrec de l'autora Cristina Carreta. I a Mont-roig del Camp, avui a les 9 del vespre, a la plaça Mossèn Gaietà Ivern, tenen musclada popular, amenitzada pel duo acústic Àngel Dús, que oferirà versions a guitarra i veu de més de 100 artistes del pop, el rock, el funk i el soul. I acabarem a Valls, al restaurant Portal 22, a partir de 8:45 del vespre. Valls Piula amb Teresa Forcades, sopa tertúlia amb la metgessa, teòloga i monja benedictina catalana Teresa Forcades sobre la situació actual de la indústria farmacèutica.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie.
Tancarem el programa d'avui, com sempre fem, amb música, i és que tal dia com avui, un 27 de setembre de 1947, naixia Marvin Lee A Day. Potser el sonarà més si els dic Meat Loaf. Doncs avui fa 71 anys. Aquesta cançó és de l'any 93. Amb ella posem el punt i final. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i després les escapades amb en David Velasco. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ens veiem, ens escoltem, de fet, demà a les 12:20.
Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. Maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else.